Benvingudes i benvinguts a la Biblioteca d'Alexandria, el programa dedicat a la novel·la històrica i on també, de manera amena, parlarem de la història local i universal i informarem de novetats i de curiositats. I com ja us vàrem dir, la nostra intenció és fer un recorregut per la història de forma cronològica. Avui tornarem a viatjar a l'antiga Roma i ho farem amb la mà d'una novel·la escrita per en Joan Lluís Lluís, Junil a la terra dels bàrbars. En acabar, us presentarem, com sempre, una darrera novel·la, una novetat literària, pels entusiastes de la història. I també, si ens és possible les connexions, entrevistarem l'escriptor, en Joan Lluís Lluís. I recordeu, aviat tenim el Sant Jordi aquí davant. A veure, Quim, aquest llibre, mira, a mi m'ha agradat molt, l'he trobat superinteressant, però sí que hi ha una cosa que a més queda com molt patent i es veu clarament. Explica'm una mica per què la poesia pot matar. Saps que m'agrada la novel·la negra, però clar, trobar-me això amb la història, per què? De fet, jo crec que és un punt de partida del llibre. Ja, m'explica'm.
Sí. Bé, moltes gràcies. Bon dia, Lídia. És veritat, és el punt de partida. De fet, si vols et puc comentar, et faig 5 cèntims sense fer massa spoiler del llibre, però tot té a veure amb que el pare de la protagonista és llibreter.
Ah, sí.
És llibreter, sí, i a més es dedica a fer papirs. I ell, la seva, diguem-ne, gran il·lusió és ser un gran poeta. Bé, i enviarà la seva filla a buscar a la biblioteca poesies, allò, oblidades.
Molta ambició aquí hi ha, eh?
Té molta ambició. Diguem-ne que és un home sense escrúpols.
Exacte.
Que, a més, maltractarà la seva filla. I això, doncs, és un punt de partida que serà, doncs, com un diguem-ne que això li passarà factura. Aquesta ambició que acabarà, doncs, amb la seva vida i tot.
Clar, bueno, és que per lo que això es pot dir, no? Perquè la mare ha mort, dos germans petits també moren,
sí.
Ella té 8 anys i, de fet, jo crec que li és una molèstia pel pare, la Junil.
Sí, és una molèstia, però per l'altra banda, diguem-ne que la necessita. La necessita també, sí, per poder tirar endavant, i a més és un home que es fa gran. Però el que em crida més l'atenció és que l'autor, el Joan Lluís Lluís, ja no li dona nom. En cap moment ens diu el nom del seu pare.
És veritat, això.
Sí, és a dir, és com l'innombrable.
No, és cert, sí, és molt curiós.
Sí, sí.
A veure si tenim l'ocasió de poder-li preguntar.
I tant que sí.
Escolta'm una cosa, i el que no em queda gaire clar és en quina època ens situa la novel·la.
Sí, mira, comento, és la Junil a la terra dels bàrbars, a part de que va ser un premi literari molt important, el Premi Òmnium, és la setena novel·la que va escriure, que ha escrit aquest autor, en Joan Lluís Lluís, i és una... Es pot considerar més que novel·la històrica, diria que és més una novel·la d'aventures.
Sí, tens raó.
D'acord? Amb peripècies com a llenguatge i l'estranyesa també com a condició, que és el fil de la novel·la, la Junil, que és la protagonista, fuig a peu amb 3 esclaus. I com em preguntes, el temps més o menys està situat en l'època d'August.
Ah,
és a dir, a l'inici del període imperial romà.
Molt bé.
I la zona és una zona indeterminada, però situaria amb el que seria Limes, la zona fronterera de l'imperi romà, i que llavors ja era territori bàrbar, territori desconegut.
És una marca de l'imperi romà, i ells, de fet, fugen d'aquesta marca.
Correcte, exacte. Sí, de fet, travessen la frontera i aprenen a anar, doncs, per un món desconegut, on els déus i la llengua és diferent a la pròpia.
Però ells, d'alguna manera, busquen un poble en concret, no? Que no hi ha, creuen que no hi ha esclavitud.
Exacte, és que la fita d'aquest grup, d'aquest estrany grup que anirà creixent, i tu molt bé em comentaves quan parlàvem del llibre, em deies, és que, esclar, en aquest viatge el grup va creixent, es van incorporant nous personatges estranys, però que, diguem-ne, que entre ells comença a haver-hi una pertinença,
a aquest grup. Pertinença al grup, correcte, aquest, sí.
I a més, maco. Es genera solidaritat, i a més, doncs, van aprenent, també.
El que és molt curiós és aquest... Clar, jo m'imagino el llenguatge no un llenguatge nou, sinó com acaben fent una espècie de llengua, no?
Correcte.
Comuna per poder-se entendre, no?
Clar.
Això també és molt bonic, o sigui,
clar,
té molta simbologia tot això.
Molt, molt, perquè és un viatge, que és el, diguem-ne, que és l'element central de la novel·la, que transforma no només a la protagonista, transforma a tot el grup que fa aquest viatge, i transforma la llengua, ho transforma tot.
Tot, absolutament tot.
I al final, doncs, evidentment, no el desvetllarem, però al final també, per un cantó, és l'inici d'un altre viatge.
Sí.
És acabar una etapa i s'inicia un altre viatge, sobretot per la protagonista i també per la resta, no? Ell, com molt bé deies, és clar, ells venen del que és del territori de l'Imperi Romà, i ells no entenen res del que no sigui llatí. Clar, els bàrbars, és a dir, els que no saben llatí i parlen la seva pròpia llengua, però al llarg del camí doncs aniran creant aquesta llengua nova, elements, diguem-ne, de diferents llengües.
Sí, clar. De fet, quan ells marxen o decideixen marxar, no?,
sí,
amb tot el que, amb aquest punt de partida de que la poesia pot arribar a matar. Clar, quan veus el bibliotecari, que això sí que ho podem dir, no? Que du 22 anys tancat dintre la biblioteca.
Clar, clar.
Clar, jo penso que aquest senyor no li toca ni el sol.
No, no.
L'altre, que es diu Tres Dits.
Sí.
Això sona aventura,
i tant,
eh? Una aventura.
I tant,
i la
i tant.
Junil, que va amb una cosa amagadeta dintre el sarró.
Bueno,
diré sarró perquè no sé...
Exacte.
Oi? I clar, ja te'ls imagines, no? I és, com comença el llibre? Amb una frase molt, molt concreta que diu... Hi havia una vegada... O com anava l'assumpte?
Sí, sí. Hi havia una vegada un home que menyspreava la seva filla.
Això no sona a conte?
De fet, és com un conte.
És igual que un conte. Sí. El que passa que, esclar, aquí les coses aniran complicant.
Si tenim l'ocasió de preguntar-li a l'autor...
Aviam.
A veure què diu ell.
Perquè, de fet, és molt arriesgat en aquell moment fugir, perquè fins i tot s'han de treure doncs, els collarets d'esclaus, no?
Clar.
I és molt arriscat.
Clar.
Però, clar, aquesta fugida, de fet, en el fons és una recerca a una llibertat, no? Que seria com una busca, que no sé si la trobaran o no la trobaran,
sí, clar,
perquè això no els hi podem dir.
Ells, el que tu deies abans, la fita d'aquest grup, d'aquest estany grup, és arribar a una terra que ells el coneixen com la terra dels Alans, que és
dels
un poble
Alans
conegut, que de fet era un poble nòmada, que allà no existia l'esclavitud. És clar, excepte la Junil, la resta són esclaus. Llavors, doncs, la il·lusió que té tot el grup, aquest grup doncs, que anirà creixent, és arribar a una terra justament on existeix la llibertat.
És molt bonic això del grup perquè, clar, els que ens esteu escoltant, és com qualsevol grup que es consolida, però que hi ha moments de feblesa, d'incertesa, moments de no m'ho acabo de creure, no sé si podré, però aquí veus realment allò que deies tu, Quim, de la solidaritat, de com entre tots doncs, generen una força que és un motor. I parlant de motors, aquest llibre hi ha un altre motor, hi ha una altra línia que està present en tot el llibre.
Sí.
De fet,
aquesta fugida dels quatre personatges principals, també, com deies, és és al mateix temps una recerca, no? Perquè l'imperi romà, al segle I, el període d'August, havia ordenat cremar totes les obres d'Ovidi. De fet, en el llibre també ens en parla, eh?
Mira que n'hem fet de bestieses, sí.
Però Junil, a més, tu deies, porta algú amagat al
sarró,
oi? Doncs porta un rotlle que se n'ha salvat justament d'una de les obres principals d'Ovidi, el primer llibre de la Metamorfosis, i que ella pretén lliurar l'autor en el seu exili, perquè en aquell moment August ordena l'exili
d'Ovidi.
Exacte. I a partir d'aquest fragment, la Junil pensa que si li torna aquest fragment, ell podrà refer tota l'obra de la Metamorfosis. Bé, és que la Junil és molt curiosa.
No, home, la Junil és molta Junil perquè, a més, és una nena, una jove, una adolescent, on al llarg del viatge s'anirà trobant també com a dona situacions que ella mateixa doncs, es planteja i que la fa dubtar, però ella, no ho podem dir, no es pot desvetllar, té uns objectius molt clars i tot en referent a l'Ovidi.
Clar.
A l'Ovidi, que és el seu objectiu principal. No?
Exacte.
I, bueno, ella i l'Ovidi, però jo crec que també els personatges secundaris, el gladiador, el Tres Dits,
sí,
són molt potents en aquest llibre, també.
Sí, de fet, hi ha en certs moments donen veu a aquests personatges, és a dir, la Junil queda com relegada.
Exacte.
A un segon terme. Està molt bé perquè això li dona doncs, cert equilibri, és a dir, no sempre és la història de la Junil, sinó que també cada un d'ells, sobretot al final, ens diu els seus orígens, ens va parlant doncs, de la història de cada un d'ells.
Sí.
És com un llibre amb molts protagonistes, sobretot aquests quatre principals que comentaves, no?
Oi que el llibre a darrere, és que avui no l'he portat, té una definició dels personatges?
Sí, 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 exacte.
El trobo molt, això ho trobo interessant,
sí,
també.
Sí, perquè és estar molt bé, i perquè t'ajuda a situar cada personatge i també doncs, t'ajuda a entendre una mica el paper de cada un d'ells en la novel·la.
Escolta'm una cosa, però Ovidi hauria escriure... Més ben dit, hauria ser el poeta de moda, no?, en aquell moment, o...
Sí.
Perquè hauria escriure altres temes que crec que això podríem parlar de temes d'amor, dones abandonades... Explica'ns una mica més tot això.
Sí, tu deies abans, i és que es pot dir que Ovidi és el motor que diguem-ne, per a Junil, que n'és una admiradora... però és que, diguem-ne que això l'ajuda a tirar endavant en el seu viatge. Ovidi és el gran poeta de l'amor, es pot dir. De fet, és un dels grans poetes d'època clàssica. Ja tenim tres grans poetes, no? Tenim Ovidi, Virgili i Horaci.
Virgili, sí.
Doncs bé, segur, Ovidi és, diguem-ne, que gràcies a Ovidi la vida de Junil adquireix però és sentit i, com comentava, doncs, l'ajuda a tirar endavant en aquest viatge. Ovidi va ser un poeta romà que va, com tu molt bé ara deies, va escriure sobre temes d'amor, dones abandonades i també metamorfosis, que ens parla de les transformacions mitològiques, no? Se'l considera, doncs, un dels grans poetes d'època clàssica i la seva poesia va ser molt limitada, sobretot durant el període final de l'edat antiga i també l'edat medieval. I va tenir una gran influència tant en l'art com també doncs, amb la literatura a Europa durant molts segles. Per tant, ha tingut una gran influència aquest personatge. No se sap perquè l'any 8, després
això,
de la nostra era,
sí,
doncs, Ovidi fou desterrat a Tomis, que va ser doncs, una població situada a la zona del Mar Negre. A l'actual, crec que a l'actual... Bulgària o Romania, no et sabria situar ara massa bé, però és a la zona del Mar Negre, per decisió de l'emperador de l'August. I això va marcar, també va marcar d'alguna manera a Ovidi, que durant aquest període d'exili va escriure una de les obres també més reconegudes i que també doncs, ens informa de molts trets autobiogràfics d'aquest personatge que es diu Tristia. O també, doncs, Tristia en llatí, Lamentacions en català. I és una col·lecció de cartes on es lamenta de la seva sort
potser hagués volgut tornar, també.
Sí, no, segurament.
Segurament.
Però
sí.
Alguna de grossa en va fer,
en deuria fer.
I que no sabem. Es creu, hi ha moltes teories, que va poder estar involucrat en un intent d'assassinat a August. I això, evidentment,
això no
se li va perdonar.
Escolta'm una cosa, en aquest viatge tan llarg de la novel·la, que també podríem dir que és com una metàfora a la vida, amb els seus desafiaments i descobriments i transformacions, no?
Uh-huh.
Però parlem d'aquesta... L'autor, el Joan Lluís Lluís, parla d'aquesta utopia que camina, no? Suposo que... deu anar relacionat amb aquests ideals. A veure, com ho
clar,
veus tu, això?
La veritat, clar...
A veure si l'autor ens diu alguna cosa, no?
Clar, és el viatge en si és com una metàfora de la vida, no? Que, evidentment, és un l'objectiu sempre és buscar alguna cosa millor.
Sí, idealitzar.
Idealitzar-ho,
potser,
exacte.
Sí, sí.
Llavors, bueno, les coses surten com surten, però és cert, l'utopia d'aquest grup, un viatge utòpic... L'objectiu final per ells és la llibertat. Aconseguir la llibertat ja és un... ja seria gairebé
sí,
una...
Sí, sí, és veritat.
Ja és poder aconseguir que aquesta utopia es pugui fer realitat. El problema és que, bueno, al final del llibre tampoc finalitza aquest viatge.
No, de fet, a mi m'agrada la capacitat de decisió de cadascú
sí.
I el respecte que tenen entre ells per les decisions que prendran.
Correcte.
Que això penso que és un aprenentatge que deia, com tu deies abans, no? De la cohesió de grup, del respecte en prendre sí. Decisions
uh-huh.
I és com una petita democràcia neta.
Sí, de fet... genial el que dius, i d'alguna manera hi ha el que es pot considerar aquest viatge utòpic entre cometes, realment doncs aquesta llibertat la aconsegueixen, no?
Sí, cadascú a la seva manera.
Cadascú a la seva manera.
És veritat. Exacte. Sí. I hi ha trossos molt bonics que... Perquè quan llegiu la novel·la us la podeu anar més o menys imaginant, no? Uh-huh. Perquè el bonic és anar saborejant cada tros. No allò de dir, ai, què passarà al final? No, és saborejat tota ella, no? Perquè el tros de quan ensenya a escriure una mica amb una pedra,
home, i tant.
És tan bonic, perquè sí. També crec que aquí hi ha una reflexió i una, més que reflexió, és una acceptació i una visió cap a la natura.
Que, molt important.
Molt important, també. Sí. Amb el viatge també es va veient l'observació sí. De la natura. Clar, evidentment també hi ha l'aprenentatge d'utensilis doncs, que no s'haguessin imaginat.
Cert.
Per tant, tots ells, aquests personatges, ella principal i els secundaris, és com si tots tinguessin una funció. Correcte. Vull dir que jo acabo pensant que aquest llibre treu de cada personatge el millor que té dintre.
Sí.
I aquell millor és el que sap compartir amb els altres. I per això hi ha aquest aprenentatge. Correcte. Ho trobo preciós, ho trobo molt bonic.
Molt. Diguem-ne que aquest viatge, com molt bé dius, transformen a tots.
Sí.
Per bé.
Sí, per bé. Mm-hmm. Bueno, escolta'm, no, ens posem filosòfics i potser diran que vaia, no? Però, a veure, Quim, estem a punt d'entrar al Sant Jordi.
Sí.
Quina novetat ens portes?
Mira, avui us parlaré d'una novetat que molt recomanable, i és un llibre que es diu El passatge, de l'autora Maria Carme Roca.
Fantàstic.
És el que tens aquí
sí,
sobre,
sí, però això és que és veritat, perquè jo no sabia que parlaries
sí.
del... Digues,
doncs,
digues. Et posaré cullerada entre
sí,
mig.
T'ha agradat, per cert?
M'ha agradat molt, perquè sóc una dona que m'agrada molt passejar per la Barcelona, bàsicament antiga,
val.
I aleshores, quan hi ha llibres que agafen un petit racó de Barcelona i et venen ganes d'anar-lo a visitar i de fixar-te en aquells detalls que aquesta autora s'ha pogut plasmar, és allò que dius, me n'haig d'anar a Barcelona una altra vegada i haig de mirar aquest racó que ara tu ens explicaràs.
Sí.
Perquè sí que té... Bueno, també és històric, eh?
Clar, sí, sí, tant. De fet, ha rebut el Premi Santa Eulàlia de Novel·la de Barcelona, una història marcada per la importància de dos passatges paral·lels, el passatge de Cirici i el passatge de Cert, i per la relació de mort i amistat entre la Regina, que és la protagonista, i el gran pintor i muralista Josep Maria Cert. Una novel·la que, com tu molt bé deies, ens trasllada doncs, a la Barcelona de finals del segle XIX, a l'època de la Gran Exposició Universal, fins als anys 50.
Sí. Penseu que un d'aquests passatges, que crec que és el del Cirili, que encara hi és, que és el passatge de les manufactures, ens porta de lo que és la Ciutat Vella, Sant Pere Més Alt, a Trafalgar, que ja estem a la Barcelona, que tots més o menys coneixem,
sí.
No? I és curiós perquè encara queda a dins, crec que hi ha una botiga de loteria.
Ai.
Quan jo hi havia passat, fa anys, hi havia encara un bar, i tinc una amiga que quan era petitona anaven a prendre nata amb xocolata.
Caram.
I llavors és bonic d'anar allà perquè tothom té els seus records, no?
I tant.
Però el llibre és el que has dit tu, plasma molt bé aquest moment. Parla d'en Cert, trobo que, bueno, molt bé, perquè era
sí.
La seva forma de
I
fer.
Tant, i tant.
I també ens posa en una dona lluitadora.
I tant, sí, sí, perquè també té una infantesa, joventut molt, molt dura,
sí,
no?
Sí, sí, lluitadora, amb les idees molt clares, i molt neta ella, de ment, eh? Com diu el llibre, diu una història d'amor, amistat, venjança i secrets de la Ciutat Vella. Quim, aquesta música m'ha agradat tant que has posat, sí. Mira, és que vaig estar buscant. I resulta que aquesta música és d'Ènia I concretament el Cursum Perficio, és que em fa gràcia que tu no ho sapiguessis, perquè jo dic, serà possible,
no,
aquest home?
No, m'ha sorprès.
Es tradueix com acabo el meu viatge, o completo el meu curs. Aquesta frase suggereix una reflexió sobre el final d'un camí, ja sigui literal o metafòric, i pot interpretar-se com una meditació sobre la vida, la mort i la realització personal. Uh-huh. Quasi, quasi, és perquè la gent que se'l llegeixi després es posi aquesta música.
Total,
és total,
sí, sí, és...
Bueno, escolta, mentre no trobem en el Joan Lluís Lluís, potser que parléssim una mica d'ell.
I tant.
Jo crec que hi ha molta gent que el coneix, eh?
Sí, jo crec que sí. Aquest... jo diria que és un dels grans escriptors de les lletres catalanes actuals.
Sí, eh? De fet, el llibre, abans ho has comentat, no?, que era un premi de premi Òmnium.
Òmnium.
Què és això? Mm. I, bueno, jo aquí he anat posant que, a part de ser llicenciat en Història de l'Art a la Universitat de Paul Valéry de Montpellier, treballa a la Casa de la Generalitat de Perpinyà, que tampoc ho sabíem, això.
No.
I és l'autor de les novel·les com Els ulls de sorra, Vagons robats, Cirera... El crim de l'escriptor, aquest m'ha cridat l'atenció. Com que m'agrada a mi això de matar, m'agrada. El crim de l'escriptor cansat.
Sí. El dia de l'os,
sí?
Del 2014, 2004, perdó.
Sí, exacte.
També és molt recomanable.
Sí?
Obté, aquest va ser un premi a Joan Creixell. Creixells. I, ostres, és que el que té de bo també les novel·les del Joan Lluís Lluís és que aporta també llengua i història, sí, de la Catalunya Nord.
Bueno, podem fer aquí un incís de quan vam estar connectats amb ell des de la llar del llibre, que
sí,
va ser molt interessant.
I tant.
Per això ens feia il·lusió que avui es pogués connectar. I una persona com amb moltes conviccions.
Molt.
Quantes vegades va dir que havia refet el llibre de Junil?
Ostres, però, no sé si però, com 14 o...
O més,
o
més,
eh?
O
sí,
més.
Sí, 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 sí.
Va ser brutal. O sigui, fins, sí, que no va trobar aquella perfecció de la llengua, de les paraules, em va deixar...
És aquesta visió de l'artista que no...
Sí, eh?
Que no ho troba mai bé, no? Com
aquest,
acaba?
Aquest també, el Premi Creixells, i a Puig Partint, la crítica de Serra d'Or, no? També.
Amb Aiguafang, sí, Aiguafang.
Déu-n'hi-do.
També li van donar el Serra d'Or de novel·la. I llavors les cròniques del Déu Coix de l'any 2014, que també va guanyar el Premi Lletra d'Or. El 2016 va publicar El Navegant i el 2017 va rebre el Premi Sant Jordi amb la novel·la Jo sóc aquell que va matar Franco.
Jo, saps que d'ell només he llegit la que hem fet avui. Tu n'has llegit alguna?
Sí, jo vaig llegir el del Dia de l'Os,
sí,
que és molt maco,
sí,
molt recomanable.
Sí, aconsellable, eh?
Molt aconsellable. Uh-huh. I Els ulls de sorra, que aquesta és una de les primeres novel·les de l'any 93, i és una novel·la que ens trasllada a la guerra d'alliberament d'Argèlia,
oh,
durant el període, diguem-ne, finals de la Segona Guerra Mundial i la lluita per la independència d'Argèlia.
Molt interessant, molt interessant. Hola, bon dia, Joan Lluís Lluís.
Bon dia.
Bon dia.
Un plaer tenir-te avui amb nosaltres, Joan Lluís Lluís.
Gràcies per la invitació.
Sí, al contrari. Ara parlàvem amb la Lídia de la teva novel·la de Junil a la Terra dels Bàrbars i ens agradaria fer-te unes quantes preguntes. Si et sembla, començaria amb la primera. De fet, amb la llengua i la poesia té una gran importància en la novel·la, però volia preguntar-te per què vas decidir que hi apareixés la figura d'Ovidi, Joan Lluís.
Sí, perquè Ovidi és un poeta que trobo fascinant per diversos motius. Un primer motiu és que podríem qualificar-lo de molt modern per l'època, que probablement l'adjectiu modern no és el que li correspon millor, però perquè tenia un lectorat molt femení i parlava bastant de dones en les seves obres, cosa que en aquell moment no es feia. Els autors grecs i llatins, quan parlaven de dones, eren per personatges secundaris, que podien ser importants però que sempre estaven supeditats a homes. I l'altre motiu, encara més evident, és el seu destí funest, ja que el van enviar a l'exili, i va passar 8 anys de la seva vida a l'exili, va morir a la vora del Mar Negre, exiliat per una falta que no sabem quina és, que no s'ha pogut esbrinar perquè l'emperador August el va enviar a l'exili, però sabem, perquè ell mateix en va parlar bastant, en cartes i poemes, que va tenir una vida molt dura, molt trista, a l'exili. Llavors era una manera de fer-li un cert homenatge.
És per això, Joan Lluís, que la figura de la Junil, m'ha agradat això que comentaves, doncs, de les dones, i la figura de la Junil, que no només busca la seva llibertat, sinó que també s'inspira en la idea de construir una societat més justa i més equitativa. I aleshores, amb el Quim, comentàvem que, tot i anar amb els seus companys bàrbars, no creus que això és una mica una utopia de buscar aquesta llibertat i de fet el grup tal com queda format i es va formant al llarg de tot aquest viatge que fan, amb els valors que tu imprimeixes en aquest viatge que van consolidant entre ells, es veu d'una forma utòpica, no?, aquesta busca de la llibertat?
Totalment. És un viatge utòpic, és una colla utòpica. Algú em va dir que era una utopia que caminava, i és ben bé això. Soc absolutament conscient que hi ha una part de la novel·la que no és realista, que s'inscriuria més aviat en el camp de la faula. Per mi era molt important aquesta llibertat, que fos com un corrent subterrani que corregués tot el llarg de la novel·la, però també era molt important que no hi hagués cap teòric de la llibertat. És a dir, no són ideòlegs. No han llegit res, perquè pràcticament no hi havia res a llegir sobre aquest tema en aquells anys. És simplement un impuls personal que tenen tots i una manera pragmàtica de resoldre les seves qüestions i els seus problemes, que és fem cas a qui en sap més. I així, amb respecte, sense que cap vulgui prendre el poder, potser aconseguirem sortir-nos-en. És una visió molt, molt pràctica, molt pragmàtica, que probablement en la realitat no funcionaria, perquè sempre hi ha... De seguida apareixen candidats, líders i autoproclamats o elegits, això poc importa, però jo tenia ganes de provar-ho d'una altra manera.
Joan Lluís, la cultura romana, que tenia una cultura oficial, institucionalitzada, i els bàrbars, que eren com considerats incultes, en la novel·la donen un gran valor a la tradició oral, és a dir, a la llengua, no? És possible que en la novel·la reivindiquis també la tradició oral?
Completament, absolutament i definitivament. Sí, per mi és molt important, perquè en una enorme part de la història humana ens hem basat exclusivament en l'oralitat. L'escriptura ha sorgit fa relativament poc i li ha costat bastant de temps expandir-se i generalitzar-se. Encara avui hi ha llocs del món en què no hi ha alfabetització. Per tant, és una eina extraordinàriament útil, l'escriptura, però durant milers i milers d'anys en hem prescindit. I prescindint de l'escriptura, la humanitat ha aconseguit arribar fins a l'escriptura i ha aconseguit crear literatura, crear ciutats, crear un munt de coses que no necessitaven escriptura, o en tot cas que podien prescindir-ne. I jo, com que sóc escriptor, penso en els milions d'històries que s'han creat oralment i que han desaparegut. A mi, d'alguna manera, em fa mal el cor de pensar en totes aquestes històries.
Sí.
Perquè fins i tot, una vegada inventada l'escriptura, durant molts segles sabem que només ens han arribat una petita part de tot el que es va escriure. De l'època grega i romana es calcula un 15-20% com a molt. Sí. De l'època de Mesopotàmia encara molt menys que això. I per tant, l'escriptura tampoc no ha estat una garantia definitiva de conservació i de poder passar d'una generació a una altra. Avui sembla que sí, però el dia que tot internet faci un gran pet, ja veurem què passa. Tenim penjat i que només tenim penjat i pot desaparèixer una part significativa de la civilització també així. Sí,
és que, de fet, en el llibre, parlant de... tocant els temes que introdueixes, que en són molts, no?, des de la solidaritat, la llibertat, quan parles de l'idioma, del valor de la paraula, no?, la forma d'expressió, clar, el grup fins i tot acaba inventant un nou idioma per entendre's entre ells, no? La necessitat de l'oralitat, no? Que ho trobo molt, molt important, sobretot per aquesta cohesió social que hi ha entre ells, per entendre'ns. Ho trobo molt ingeniós.
És una cosa que passa en la vida real, que s'inventin llengües, és a dir, s'inventen llengües artificials a partir del nord-est o de més o menys un cert nord-est, però no és això, no es tracta d'això. Es tracta de gent que es troben i que no parlen la llengua de l'altre. Llavors s'entenen com poden, amb gestos, amb equivocacions, amb malentesos, i a vegades sabem que ha passat que s'ha creat una llengua tercera, que és una barreja,
sí,
sovint maldestra, sovint precària, limitada, una barreja de les dues llengües mares, per dir-ho així. Però passa que a vegades aquesta llengua tercera pot esdevenir llengua primera, llengua materna de nens que passen per allà. Per sí, tant, no és una cosa de sense importància, i per mi el que era important, sobretot, és de demostrar que la gent s'entén sense necessitat d'imposar la seva llengua per l'ús de la força. Que això, per mi és una cosa important, i en general pels catalans és una cosa important, perquè sí, els catalans ho hem patit i ho patim cada dia, des de fa segles,
sí,
la imposició per la força de llengües que venen de l'oest i que venen del nord. I
sí,
a mi no m'acaba d'agradar això.
En el llibre també toques temes que, bueno, crec que són molt importants, com aquesta harmonia que els hi fas veure amb la natura i aquesta esperança de la mirada cap al futur. Hi ha una cosa que parlàvem amb el Quim que ens ha agradat molt, i hi ha hagut un moment que ens posàvem filosòfics quasi
sí,
bé, no? Perquè és el respecte que es tenen entre ells fins i tot a l'hora de prendre decisions, no? Perquè no faré cap spoiler, però fins i tot en el moment que com decideixen continuar les seves vides i quin respecte que es fan entre ells en el moment de prendre aquestes decisions. Trobo que ho fas d'una forma exquisita. Exquisita. Ojalà fos així.
Sí, sí. És una societat anarquista que funciona. Eh? Vull dir, els intents reals de societat anarquista no han acabat funcionant mai.
No.
Però la literatura té aquest avantatge sobre la realitat, que podem intentar fer coses que funcionin. I, per tant, sí, aquest respecte de l'altre, de les seves decisions i també de la solidaritat, que això és una cosa absolutament important,
sí,
del pensament llibertari, que la llibertat individual no existeix sense solidaritat amb l'altre. Per això, per mi era important, però també era important que no semblés, que aquesta novel·la no semblés un assaig o un pamflet o una proclama llibertària, que no ho vull fer de cap manera.
No, de totes maneres... Perdona, digues, perdona.
No, posar els personatges en escena i fer-los moure i entendre com podien moure's acceptant i fins i tot proclamant aquesta necessitat a la vegada de llibertat i de solidaritat.
Bueno, no és un pamflet, clar que no, perquè sobretot quan comences el llibre, no, que diu, hi havia una vegada un home que això... És com un conte. Quan expliquem un conte, doncs que hi havia una vegada, i és una frase tan escoltada des de la nostra infantesa, que qui comenci a llegir el llibre bueno, veurà que és com un conte, realment. Després la cosa es va complicant, evidentment, no? Hi ha una cosa que també m'agradaria preguntar-te, i és que aquí tenim uns personatges secundaris molt interessants. Hi ha algun personatge que et resulti especialment més interessant o significatiu que un altre? Joan Lluís?
No, perquè a mi són tots importants. Encara que alguns no apareguin poc,
sí,
jo tinc una mena de contracte moral amb els meus personatges en general. Sí. Hem de tractar-los bé, tractar-los malament, però si els tracto malament intento explicar-los per què. I aquí és que serien tots en un peu d'igualtat, encara que la Junil... despuntés, que fos la primera, que fos el centre, que sortís el títol. En realitat és una societat, diguem, igualitària que estan creant sense adonar-se'n gaire. I per tant, si jo tinc algun personatge preferit, és el meu problema. No és el problema del lector. No vull influir el lector sobre això,
clar,
que cadascú triï qui vulgui.
Perquè quan vas desenvolupar el personatge de la Junil i la seva evolució al llarg de la història, com ho vas fer? En què pensaves quan posaves aquesta dona? Tenies l'Ovidi al cap? Què volies que ella... aquesta heroïna...
Bé, primer va néixer com una fan d'Ovidi, una lectora. Sabia que necessitava una lectora, un lector o una lectora. De fet, en un primer tema no tenia gaire clar si seria un noi o una noia, però vas adonar que un noi era més interessant perquè era més complicat per ella. Un noi ho hauria tingut més fàcil.
Uh-huh.
I llavors, però sabia que hauria d'anar acompanyada. I va ser anar escrivint la novel·la i anar veient bo, qui pot acompanyar-la. De seguida vaig pensar, primer necessito gent que sigui com ella, que s'hi puguin reflectir entre dos o tres, és a dir, que siguin gent que tinguin la mateixa, el mateix amor per la literatura, perquè això és un motor comú que fa que teixeixen ja una primera confiança. Però també necessitem gent que tingui, que toqui més de peus a terra, que sàpiga sí. La realitat, que se sàpiga guiar en terreny hostil, necessitem gent que parli o que s'emporegi d'altres llengües, i després necessitem gent que arribi una mica així a l'atzar.
Sí,
n'hi ha, algun que no, que podria haver-s'hi integrat, però que no, que es queda, que prefereix quedar-se.
Clar, són les decisions personals respectades.
Sí, és això, és això.
De fet, l'any 2021, quan va sortir publicada la novel·la, crec, no sé si és cert, Joan Lluís, de fet, ets l'únic autor català que va, d'alguna manera, vas retre homenatge a Ovidi, perquè és que a tota la resta de països van sortir moltes publicacions sobre aquest gran poeta, i tu vas ser, amb aquesta novel·la, gràcies a aquesta novel·la, és com li va retre un homenatge, no?, aquest...
Sí, perquè s'esqueia que no es coneix la data exacta de la mort d'Ovidi, però els especialistes diuen que va ser l'any 17 o l'any 18 de l'era cristiana. Per tant, l'any 2017 o 2018 van ser el 2000 anys de la seva mort, que són 2000 anys, déu-n'hi-do, hi ha pocs autors de qui podem commemorar 2000 anys alguna cosa. I a Itàlia, on va néixer, i a Romania, on va morir, sí que es van fer molts actes, i va ser el moment en què jo vaig començar a redactar la novel·la. I jo no esperava que a Catalunya es fessin coses per anar-hi també, perquè m'interessava en aquell moment, precís, específicament, i no vaig veure res, i em va semblar una molt trist. És veritat també, cal dir-ho, que l'any 2017 els catalans teníem al cap totes altres coses.
Sí, tant, tots.
No que penséssim, tots estàvem pensant en altres coses. Però, igualment, em va produir una certa tristor, una melangia, vaja, també, suposo que pobre Ovidi ens haurà perdonat, però sí que vaig dir, mira, no serà l'any 17 o 18 que ho faré, però l'any 17 o 18... Vaig començar la novel·la el 2018, em sembla. I, per tant, d'aquí uns anys sortirà una novel·la nascuda en part també de la commemoració de la seva mort.
I tant. Aquesta història que ens ha agradat tant, perquè és que tothom que el llegeix, tothom pràcticament li agrada, tindrà continuació?
Ahà!
Sí, perquè ens deixes una mica així.
Sí, comença un nou viatge. Al final del llibre és com un nou inici de viatge de la Junil.
Sí, m'agrada intentar fer finals oberts, perquè m'agrada molt de permetre al lector, si vol, de continuar la novel·la personalment, així en el seu cap. Jo ho faig com a lector, que hi ha un final obert, m'imagino el que pot passar després de l'última pàgina. I a vegades em frustra, perquè m'agradaria que fos així, i que l'escriptor m'hagués fet cas, per dir-ho així. Llavors, no hauríem donat aquesta llibertat. I llavors, en aquesta pregunta de la continuació, tinc una resposta que és una mentida, però ho dic que és una mentida. Jo, quan dic mentides, primer dic això és una mentida, que diu que sí, que de fet és una saga amb 5 volums i que acabarà Junil cap a un triple amb Grècia, amb Egipte, amb els vikings i fins a l'illa de Pasqua. Però això és mentida. En realitat, no hi haurà continuació. No sabria com fer-la, la continuació.
Però sí que tindrem llibre nou, potser?
Sí, això sí, al mes de setembre.
Quan?
Sí.
Al setembre d'aquest any?
Sí, el 3 de setembre d'aquest any, d'aquí pocs mesos, ara estic acabant. Les últimes, ara és passar a llima fina, i sortirà a Club Editor. El títol encara vaig una mica, prefereixo no dir-ne cap, perquè podria haver-hi modificacions, però sortirà el 3 de setembre a Club Editor.
Doncs estarem atents, molt atents.
Molt atents. Recomanem per aquest Sant Jordi Junil a la Terra dels Bàrbars, però desitjosos de veure la teva nova novel·la.
Bueno, moltes gràcies per haver-nos donat l'opció de poder parlar amb tu, perquè sempre és magnífic, de veritat t'ho dic. Esperant el 3 de setembre. Sí. A veure si ens ve a veure a Sabadell.
I tant que vindrà a Sabadell mentre algú em convidi.
Esclar.
Ho farem.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Que tinguis un bon dia.
Adéu.
Gràcies, adéu. Gràcies.
A veure, Quim, com sempre, fem la memòria del nostre club de lectura de novel·la històrica,
sí,
de la Biblioteca d'Alexandria, que la farem a la llar del llibre el dia 30 d'abril, uh-huh, un quart de nou, és a dir, les 20:15.
Sí.
I quin serà el llibre?
Parlarem del llibre Les Torres del Cel.
De la Colla
Vall.
Fantàstic. Sí.
Bueno, estem celebrant aquest any el mil·lenari del monestir de Montserrat. Crec que és una novel·la molt adient.
Super ben encaixada. Molt bé, doncs.